Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 8.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, és dimecres 17 de desembre. Us parla Mireia Puente.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
L'última enquesta de salut de Catalunya 2024 indica que el 14% dels nens i el 8,3% de les nenes presenten obesitat. Des de la Generalitat s'impulsa el programa per la prevenció i l'abordatge de l'obesitat infantil a Catalunya, el POICAT, per plantar cara al sobrepès i l'obesitat infantil. L'objectiu és reduir la prevalença de l'obesitat infantil a mitjà termini amb la prevenció i l'abordatge precoç. Els hàbits exemplaritzants de les mares i pares són clau per a una evolució alimentària dels infants correcta. Des d'entrar a casa, normes a només aliments saludables, al control del sucre no ocasional, passant per consolidar pautes socials com els àpats en família. Aquestes són algunes de les recomanacions de la pediatra del CAP Can Mates, Jessica Ortiz, que subratlla la necessitat de frenar les presses diàries i dedicar temps a cuinar aliments sans i procurar esmorzars i berenars òptims per la mainada. Podeu ampliar la informació i veure què diu la pediatra en aquest aspecte al web a cugat.cat. El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha confirmat la mort de 10 nous senglars infectats per pesta porcina africana dins del radi del primer focus detectat, fet que eleva 26 el nombre total d'animals morts per la malaltia. Els resultats han estat validats pel Laboratori Central de Veterinària del GT a Madrid. Paral·lelament, s'han analitzat 208 cadàvers addicionals localitzats tant al medi natural com a carreteres i vies ferroviàries de la zona afectada, tots ells amb resultat negatiu. El Ministeri recorda que la PPA no afecta les persones ni es transmet pel consum de carn o productes derivats del porc, tot i que insisteix en la necessitat de mantenir les mesures de bioseguretat. I el govern de la Generalitat i els comuns han acordat mantenir les actuals bonificacions al transport públic durant l'any 2026. Així ho ha anunciat la presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jessica Albiach, en una roda de premsa des del Palau de la Generalitat, després de reunir-se amb la portaveu del govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque. Amb aquest acord es preveu el preu de la T-Jove i de la T-Usual continuarà bonificat al 50% en totes les zones de Catalunya. El BIAC ha apuntat que, en principi, Generalitat i Estat assumiran la bonificació en un 30% i en un 20%, respectivament, com fins ara. Paral·lelament, la dirigent dels comuns ha assegurat que la rebaixa serà compatible amb l'abonament anunciat dilluns per Pedro Sánchez. I en cultura, l'actriu santcugatenca Emma Vilarasau serà una de les 35 personalitats i entitats que el govern espanyol distingirà amb la medalla d'or al mèrit en les Belles Arts 2025. Entre els guardonats hi ha la família Plaçolina, el Primavera Sound, el mecenes Antonio Gallardo Ballart, el dissenyador André Ricard, l'entitat cultural Ateneu Popular Nou Barris, el gestor cultural Daniel Giral Miracle o el coreògraf valencià Marcos Morau. La medalla d'or és un reconeixement que distingeix les persones i entitats que hagin destacat en el camp de la creació artística i cultural o hagin fet destacats serveis en el foment, desenvolupament o difusió de l'art i la cultura o en la conservació del patrimoni artístic. I més cultura, i és que el cinema santcugatenc tindrà un paper destacat a la 18a edició dels Premis Gaudí gràcies a Estrany Riu, el darrer film del director Jaume Claret Muixart. La pel·lícula ha obtingut 8 nominacions, situant-se entre les produccions amb més presència en aquesta edició dels Guardons de l'Acadèmia del Cinema Català. Estrany Riu opta al Gaudí a la millor pel·lícula, una de les categories principals, i també el de millor direcció novell, candidatura que recau en el mateix Claret. El film competeix igualment en categories interpretatives amb la nominació de Nausica Bonin com a millor actriu secundària i la doble presència de Bernat Soler Palau i Joan Jan Monté Palau a millor interpretació, revelació. El reconeixement a Estranys Rius s'estén també a diversos apartats tècnics. El film està nominat a millor direcció de producció, Andrés Mellinas, millor fotografia, Pablo Paloma, i millor música original, Nica Son. A més, la pel·lícula forma part de la llista de candidates al Premi Especial del Públic. Més enllà d'Estranys Rius, Jaume Claret també és present en l'apartat de curtmetratges amb La nostra habitació, que opta al Gaudí al millor curtmetratge. I la carretera de la Rabassada ha deixat d'encapçalar el rànquing de les vies més perilloses de Catalunya, però continua situada entre els trams amb un índex de risc més elevat d'accident greu o mortal. Segons el 24è estudi i RAP del RAC, corresponent al trienni 2022-24, la Rabassada ha baixat a la segona posició del llistat després d'anys liderant aquesta classificació i ha estat superada per la T314 entre Cambrils i Reus. Tot i aquesta baixada, la Rabassada, que travessa Collserola per unir Sant Cugat amb Barcelona, continua formant part del grup de 10 trams amb més risc de la xarxa viària catalana. Es tracta, com la resta de vies del rànquing, d'una carretera convencional amb un sol carril per sentit, un tipus d'infraestructura que concentra els nivells més alt de sinistralitat greu. I l'Ajuntament de Sant Cugat vol prohibir la circulació de patinets elèctrics pels carrers Santa Maria i Santiago Rusiñol a partir del 26. Així ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès durant el programa Línia Directa amb l'alcalde de Televisió de Sant Cugat, on ha avançat que el govern municipal treballa en un canvi de la normativa local per aplicar aquesta mesura com a prova pilot. Donem pas ara a l'actualitat esportiva amb Joan Garcia.
Donem un cop d'ull al repàs de la crònica esportiva d'aquest dimarts i ho farem parlant del DSB Club Voleibol Sant Cugat, que aquest dissabte tanca aquest 2025 i ho farà lluny de casa nostra, concretament visitant la pista del MB Laboratorios Núpel. I el que sí ja tenen clar les jugadores és que disputaran la Copa de la Reina del 22 de gener al 24 a Tenerife, i el sorteig ja s'ha fet i ja tenen rival. S'enfrontaran a un equip canari, precisament al Gran Canària, que ha finalitzat amb 8a plaça a la primera volta de Lliga regular. Per contra, les santcugatenques han acabat en tercera posició. Hi ha avantatge per l'equip de Joshua Pérez, tot i que a la competició del CAU ja sap que a un únic partit i jugant com a locals tot pot passar. L'últim precedent entre les santcugatenques i el conjunt canari és victòria per al DSB Club Voleibol Sant Cugat per 3-16-1 en un partit disputat al pavelló de Valldoreix. Si les vermells i negres passen de ronda, es trobarien a semifinals el vencedor al maig entre l'Heidelberg Canari, que ha finalitzat segon a la Lliga i és el vigent subcampió de la Copa, i el Melilla, que és l'equip revelació. Recordin que aquesta serà la cinquena vegada que el club santcugatenc participa a la competició del CAU. I un equip que ara mateix està de vacances, tot i que ja prepara el 2026 amb molta il·lusió, són les jugadores de l'Oxigen Patiu, que el club Sant Cugat femení, després d'assolir un èxit sense precedents, classificar-se per als quarts de final en la seva primera participació a Europa, la UBSA Cup. El conjunt santcugatenc ha eliminat el Gul Pilares de Portugal, 3-1 a l'anada disputada a Sant Cugat i la tornada empat a 2. Per tant, accés i bitllet per jugar al febrer davant el Courtrai, un equip francès, al costat de la ciutat de Bordeus. Partit d'anada es jugarà a França i la tornada al Pav 2 de la Rambla del Celler. I hem parlat amb el seu tècnic, amb Borja Ferrer. Destaca que cal somiar.
A veure, a nivell d'hockey patins català, si estem representant en aquesta competició juntament amb Voltregà, òbviament que complim aquesta part de responsabilitat, però sobretot em centraria més en el que suposa a nivell de club, no? Que crec que cada victòria o cada ronda que puguem passar són, diguéssim, passes endavant de club, i hem de somiar en gran. Vull dir que ho hem de fer nosaltres com a primer equip i hem de contagiar a tota la gent i sobretot a totes les nenes de la base a que pensin en gran.
I també hem de parlar de la cursa del Gall. Omplim els carrers de galls i gallines, aquest és el lema. Cursa que arriba el 31 de desembre a Sant Cugat, 5a edició. Vol reunir més de 1.500 atletes pels carrers de la nostra ciutat, organitzat per l'Ajuntament i el Club Muntanyenc. Recorregut de 5 quilòmetres, gran novetat, hi haurà guarda-roba i, a més, també us hem d'explicar que la cultura popular impregnarà els moments abans de la cursa, amb participació de bastoners, geganters, tabalers de diables i els caparrots. Sortida a les 5 de la tarda des de la plaça de la Vila i amb el mateix lloc d'arribada. Les inscripcions es poden formalitzar a través de cursadelgai.cat fins al 29 de desembre a les 12 de la nit. I es podran fer inscripcions presencials mateix dia de la cursa fins a 2 hores abans de la sortida, és a dir, a les 3.
Doncs això és tot. Moltes gràcies, Joan. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
Bon dia, us parla la Tina Forés. Repassem les notícies més destacades d'aquest dimecres 17 de desembre. L'última enquesta de Salut de Catalunya 2024 indica que el 14% dels nens i el 8,3% de les nenes presenten obesitat. Des de la Generalitat s'impulsa el programa per a la prevenció i l'abordatge de l'obesitat infantil a Catalunya per plantar cara al sobrepès i l'obesitat infantil. L'objectiu és reduir la prevalença de l'obesitat infantil a mitjà termini amb la prevenció i l'abordatge precoç. Els hàbits exemplaritzants de les mares i pares són claus per a una bona evolució alimentària dels infants. Des d'entrar a casa només aliments saludables, el control del sucre no ocasional, passant per consolidar pautes socials com els àpats en família. Aquestes són algunes de les recomanacions de la pediatra del CAP Can Mates, Jessica Ortiz, que subratlla la necessitat de frenar les presses diàries i dedicar temps a cuinar aliments sans i procurar esmorzars i berenars òptims per la mainada. L'actriu santcugatenca Emma Vilarassau serà una de les 35 personalitats i entitats que el govern espanyol distingirà amb la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts 2025. La Medalla d'Or és un reconeixement que distingeix les persones i entitats que hagin destacat en el camp de la creació artística i cultural o que hagin fet destacats serveis en el foment, desenvolupament o difusió de l'art i la cultura o en la conservació del patrimoni artístic. El cinema santcugatenc tindrà un paper destacat en la 18a edició dels Premis Gaudí gràcies a Estrany Riu, el darrer film del director Jaume Claret Muixart. La pel·lícula ha obtingut 8 nominacions, situant-se entre les produccions amb més presència en aquesta edició dels guardons de l'Acadèmia del Cinema Català. Estrany Riu opta el Gaudí a la millor pel·lícula, una de les categories principals, i també el de millor direcció novell, candidatura que recau en el mateix Claret. El film competeix igualment en categories interpretatives amb la nominació de Nausica Bonin com a millor actriu secundària i la doble presència de Bernat Soler Palau i Jan Monté Palau a millor interpretació revelació. El reconeixement a Estrany Riu s'estén també a diversos apartats tècnics. El film està nominat en millor direcció de producció, millor fotografia, millor música original. A més, la pel·lícula forma part de la llista de candidates al Premi Especial del Públic. I abans d'acabar, com sempre, us recomanem un dels actes de la nostra agenda. Avui ens fixem en Scrooge, un espectacle musical basat en un conte de Nadal de Charles Dickens, que representarà el Teatre Auditori en dues sessions, la primera a 4:45 de la tarda i la segona a les 8. El cor infantil de Sant Cugat serà el cor base i els acompanyaran un gran cor format per alumnes de diferents instituts de secundària de Sant Cugat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident. Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident. Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte a les 4 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, és dimecres 17 de desembre. Us parla Mireia Puente.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
L'última enquesta de salut de Catalunya 2024 indica que el 14% dels nens i el 8,3% de les nenes presenten obesitat. Des de la Generalitat s'impulsa el programa per la prevenció i l'abordatge de l'obesitat infantil a Catalunya, el POICAT, per plantar cara al sobrepès i l'obesitat infantil. L'objectiu és reduir la prevalença de l'obesitat infantil a mitjà termini amb la prevenció i l'abordatge precoç. Els hàbits exemplaritzants de les mares i pares són clau per a una evolució alimentària dels infants correcta. Des d'entrar a casa, normes a només aliments saludables, al control del sucre no ocasional, passant per consolidar pautes socials com els àpats en família. Aquestes són algunes de les recomanacions de la pediatra del CAP Can Mates, Jessica Ortiz, que subratlla la necessitat de frenar les presses diàries i dedicar temps a cuinar aliments sans i procurar esmorzars i berenars òptims per la mainada. Podeu ampliar la informació i veure què diu la pediatra en aquest aspecte al web a cugat.cat. El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha confirmat la mort de 10 nous senglars infectats per pesta porcina africana dins del radi del primer focus detectat, fet que eleva 26 el nombre total d'animals morts per la malaltia. Els resultats han estat validats pel Laboratori Central de Veterinària del GTA Madrid. Paral·lelament, s'han analitzat 208 cadàvers addicionals localitzats tant al medi natural com a carreteres i vies ferroviàries de la zona afectada, tots ells amb resultat negatiu. El Ministeri recorda que la PPA no afecta les persones ni es transmet pel consum de carn o productes derivats del porc, tot i que insisteix en la necessitat de mantenir les mesures de bioseguretat. I el govern de la Generalitat i els comuns han acordat mantenir les actuals bonificacions al transport públic durant l'any 2026. Així ho ha anunciat la presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jessica Albiach, en una roda de premsa des del Palau de la Generalitat, després de reunir-se amb la portaveu del govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque. Amb aquest acord es preveu el preu de la T-Jove i de la T-Usual continuarà bonificat al 50% en totes les zones de Catalunya. El BIAC ha apuntat que, en principi, Generalitat i Estat assumiran la bonificació en un 30% i en un 20%, respectivament, com fins ara. Paral·lelament, la dirigent dels comuns ha assegurat que la rebaixa serà compatible amb l'abonament anunciat dilluns per Pedro Sánchez. I en cultura, l'actriu santcugatenca Emma Vilarasau serà una de les 35 personalitats i entitats que el govern espanyol distingirà amb la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts 2025. Entre els guardonats hi ha la família Plaçolina, el Primavera Sound, el mecenes Antonio Gallardo Ballart, el dissenyador André Ricard, l'entitat cultural Ateneu Popular Nou Barris, el gestor cultural Daniel Giral Miracle o el coreògraf valencià Marcos Morau. La Medalla d'Or és un reconeixement que distingeix les persones i entitats que hagin destacat en el camp de la creació artística i cultural o hagin fet destacats serveis en el foment, desenvolupament o difusió de l'art i la cultura o en la conservació del patrimoni artístics. I més cultura, i és que el cinema santcugatenc tindrà un paper destacat a la 18a edició dels Premis Gaudí gràcies a Estrany Riu, el darrer film del director Jaume Claret Muixart. La pel·lícula ha obtingut 8 nominacions, situant-se entre les produccions amb més presència en aquesta edició dels Guardons de l'Acadèmia del Cinema Català. Estrany Riu opta al Gaudí a la millor pel·lícula, una de les categories principals, i també el de millor direcció novell, candidatura que recau en el mateix Claret. El film competeix igualment en categories interpretatives amb la nominació de Nausica Bonin com a millor actriu secundària i la doble presència de Bernat Soler Palau i Jan Monté Palau a millor interpretació revelació. El reconeixement a Estrany Riu s'estén també a diversos apartats tècnics. El film està nominat a millor direcció de producció, Andrés Mellinas, millor fotografia, Pablo Paloma, i millor música original, Nica Son. A més, la pel·lícula forma part de la llista de candidates al Premi Especial del Públic. Més enllà d'Estrany Riu, Jaume Claret també és present en l'apartat de curtmetratges amb La nostra habitació, que opta al Gaudí al millor curtmetratge. I la carretera de la Rabassada ha deixat d'encapçalar el rànquing de les vies més perilloses de Catalunya, però continua situada entre els trams amb un índex de risc més elevat d'accident greu o mortal. Segons el 24è estudi IRAP del RAC, corresponent al trienni 2022-24, la Rabassada ha baixat a la segona posició del llistat després d'anys liderant aquesta classificació i ha estat superada per la T314 entre Cambrils i Reus. Tot i aquesta baixada, la Rabassada, que travessa Collserola per unir Sant Cugat amb Barcelona, continua formant part del grup de 10 trams amb més risc de la xarxa viària catalana. Es tracta, com la resta de vies del rànquing, d'una carretera convencional amb un sol carril per sentit, un tipus d'infraestructura que concentra els nivells més alt de sinistralitat greu. I l'Ajuntament de Sant Cugat vol prohibir la circulació de patinets elèctrics pels carrers Santa Maria i Santiago Rusiñol a partir del 26. Així ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès durant el programa Línia Directa amb l'alcalde de Televisió de Sant Cugat, on ha avançat que el govern municipal treballa en un canvi de la normativa local per aplicar aquesta mesura com a prova pilot. Donem pas ara a l'actualitat esportiva amb Joan Garcia.
Donem un cop d'ull al repàs de la crònica esportiva d'aquest dimarts i ho farem parlant del DSB Club Voleibol Sant Cugat, que aquest dissabte tanca aquest 2025 i ho farà lluny de casa nostra, concretament visitant la pista del MB Laboratorios Núpel. I el que sí ja tenen clar les jugadores és que disputaran la Copa de la Reina del 22 de gener al 24 a Tenerife. I el sorteig ja s'ha fet i ja tenen rival. S'enfrontaran a un equip canari, precisament, el Gran Canària, que ha finalitzat en 8a plaça a la primera volta de Lliga regular. Per contra, les santcugatenques han acabat en 3a posició. Hi ha avantatge per l'equip de Joshua Pérez, tot i que a la competició del CAU ja sap que a un únic partit i jugant com a locals, tot pot passar. L'últim precedent entre les santcugatenques i el conjunt canari és victòria per al DSB Club Voleibol Sant Cugat per 3-16-1 en un partit disputat al pavelló de Valldoreix. Si les vermells i negres passen de ronda, es trobarien a semifinals el vencedor del maig entre l'Eidelberg Canari, que ha finalitzat segon a la Lliga i és el vigent subcampió de la Copa, i el Melilla, que és l'equip revelació. Recordin que aquesta serà la 5a vegada que el club santcugatenc participa a la competició del CAU. I un equip que ara mateix ja està de vacances, tot i que ja prepara el 2026 amb molta il·lusió, són les jugadores de l'Oxigen Patiu, que el club santcugat femení, després d'assolir un èxit sense precedents, classificar-se per als quarts de final en la seva primera participació a Europa, la UBSA. Cap. El conjunt santcugatenc ha eliminat el Gul Pilares de Portugal, 3-1 a l'anada disputada a Sant Cugat i la tornada empat a 2. Per tant, accés i bitllet per jugar al febrer davant el Courtrai, un equip francès al costat de la ciutat de Bordeus. Partit d'anada es jugarà a França i la tornada al Pav 2 de la Rambla del Celler. I hem parlat amb el seu tècnic, amb Borja Ferrer. Destaca que cal somiar.
Ja, a veure, a nivell d'hoquei patins català, si estem representant en aquesta competició juntament amb Voltregà, òbviament que complim aquesta part de responsabilitat, però sobretot em centraria més en el que suposa a nivell de club, no? Que crec que cada victòria o cada ronda que puguem passar són passes endavant de club i hem d'assumir en gran. Vull dir que ho hem de fer nosaltres com a primer equip i hem de contagiar doncs, a tota la gent i sobretot a totes les nenes de la base a que pensin en gran.
I també hem de parlar de la cursa del Gall. Omplim els carrers de galls i gallines. Aquest és el lema. Cursa que arriba el 31 de desembre a Sant Cugat. Cinquena edició. Vol reunir més de 1.500 atletes pels carrers de la nostra ciutat, coorganitzat per l'Ajuntament i el Club Muntanyenc. Recorregut de 5 quilòmetres. Gran novetat, hi haurà guarda-roba i, a més, també us hem d'explicar que la cultura popular impregnarà els moments abans de la cursa amb participació de bastoners, geganters, tabalers de diables i els caparrots. Sortida a les 5 de la tarda des de la plaça de la Vila i amb el mateix lloc d'arribada. Les inscripcions es poden formalitzar a través de cursadelgall.cat fins al 29 de desembre a les 12 de la nit. I es podran fer inscripcions presencials mateix dia de la cursa fins a 2 hores abans de la sortida, és a dir, a les 3.
Doncs això és tot. Moltes gràcies, Joan. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
Bon dia, us parla la Tina Forés. Repassem les notícies més destacades d'aquest dimecres 17 de desembre. L'última enquesta de salut de Catalunya 2024 indica que el 14% dels nens i el 8,3% de les nenes presenten obesitat. Des de la Generalitat s'impulsa el programa per a la prevenció i l'abordatge de l'obesitat infantil a Catalunya per plantar cara al sobrepès i l'obesitat infantil. L'objectiu és reduir la prevalença de l'obesitat infantil a mitjà termini amb la prevenció i l'abordatge precoç. Els hàbits exemplaritzants de les mares i pares són claus per a una bona evolució alimentària dels infants. Des d'entrar a casa només aliments saludables, el control del sucre no ocasional, passant per consolidar pautes socials com els àpats en família. Aquestes són algunes de les recomanacions de la pediatra del CAP Can Mates, Jessica Ortiz, que subratlla la necessitat de frenar les presses diàries i dedicar temps a cuinar aliments sans i procurar esmorzars i berenars òptims per la mainada. L'actriu santcugatenca Emma Vilarassau serà una de les 35 personalitats i entitats que el govern espanyol distingirà amb la medalla d'or al mèrit en les Belles Arts 2025. La medalla d'or és un reconeixement que distingeix les persones i entitats que hagin destacat en el camp de la creació artística i cultural o que hagin fet destacats serveis en el foment, desenvolupament o difusió de l'art i la cultura o en la conservació del patrimoni artístic. El cinema santcugatenc tindrà un paper destacat en la 18a edició dels Premis Gaudí gràcies a Estrany Riu, el darrer film del director Jaume Claret Muixart. La pel·lícula ha obtingut 8 nominacions, situant-se entre les produccions amb més presència en aquesta edició dels guardons de l'Acadèmia del Cinema Català. Estrany Riu opta el Gaudí a la millor pel·lícula, una de les categories principals, i també el de millor direcció novell, candidatura que recau en el mateix Claret. El film competeix igualment en categories interpretatives amb la nominació de Nausica Bonin com a millor actriu secundària i la doble presència de Bernat Soler Palau i Jan Munté Palau a millor interpretació revelació. El reconeixement a Estrany Riu s'estén també a diversos apartats tècnics. El film està nominat amb millor direcció de producció, millor fotografia, millor música original. A més, la pel·lícula forma part de la llista de candidates al Premi Especial del Públic. I abans d'acabar, com sempre, us recomanem un dels actes de la nostra agenda. Avui ens fixem en Scrooge, un espectacle musical basat en un conte de Nadal de Charles Dickens que representarà el Teatre Auditori en dues sessions, la primera a 4:45 de la tarda i la segona a 8:00. El cor infantil de Sant Cugat serà el cor base i els acompanyaran un gran cor format per alumnes de diferents instituts de secundària de Sant Cugat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Mm-hmm. sóc un noi que té un petit nadó i he d'intuir el que em vol dir. I jo al seu pit sóc tan petit i aquest batec em fa dormir. Petit nadó. I ara em cal...
En xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo.
Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que ara mateix hi ha en marxa un dispositiu per desallotjar l'antic Institut B9 al barri de Sant Roc de Badalona, on hi malviuen unes 400 persones. Participen en l'operatiu agents de l'Arro i la Brimo dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional, que han entrat fa pocs minuts a l'edifici després de mantenir-lo encerclat durant les darreres 2 hores. L'Ajuntament de Badalona, propietari dels terrenys, fa 2 anys que intenta recuperar l'immoble per convertir-lo en una comissaria i des d'aleshores s'havia convertit en un focus de conflictes per l'ocupació. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha explicat fa uns minuts al Notícies en xarxa que l'Ajuntament de Xavier García Albiol està obligat a donar una alternativa d'allotjament als afectats, malgrat que hagi deixat clar ja en diverses ocasions que no ho farà.
Més enllà que l'Ajuntament sigui el propietari d'aquests terrenys, és evident que allà hi ha físicament 400 persones vivint-hi i que no se les pot fer fora al carrer sense trobar una alternativa.
Protecció Civil demana extremar les precaucions per l'episodi de pluges que aquest dimecres s'espera que se centri en la zona del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. És per això que es manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat. Els xàfecs torrencials han descarregat en les darreres hores amb intensitat, sobretot al Barcelonès, i els bombers han hagut d'atendre més de 300 serveis, sobretot per inundacions i filtracions d'aigua, la meitat d'ells a Badalona. El sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha justificat en Notícies en xarxa per què no es van enviar missatges d'alerta als mòbils de la població.
Vam estar en contacte amb els municipis diferents, especialment el cas de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs, perquè és per on entrava el front de tempestes, van fer seguiment i finalment doncs aquestes tempestes van ser molt superiors a el que estava previst i van donar aquestes problemàtiques. Per tant, d'una banda, no hi havia un coneixement de que es podien produir aquestes incidències i, per tant, per això no es va donar una indicació a la ciutadania de no mobilitat en coordinació amb els municipis, amb el Servei Meteorològic de Catalunya, amb l'Agència Catalana de l'Aigua per rius, que en tot moment he de dir que van estar en situació de normalitat.
La Unió Europea suavitza el veto i permetrà la venda de vehicles de combustió més enllà del 2035. Els 27 redueixen així les seves ambicions climàtiques davant la pressió d'alguns països com Alemanya o Itàlia i també del sector automobilístic. Els estats podran injectar fons públics a l'habitatge assequible sense haver de demanar autorització a Brussel·les. És una de les mesures del Pla Europeu d'Habitatge Assequible que també recomana prendre mesures fiscals per limitar l'especulació immobiliària. I en aquest context, un grup de veïns de Barcelona s'estan mobilitzant contra el fons d'inversió Vandor, que ha comprat 200 pisos a la ciutat per dedicar-los al lloguer d'habitacions. Connectarem tot seguit en directe amb un d'aquests immobles i parlarem amb una de les veïnes afectades. I més qüestions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà avui al Parlament per donar explicacions sobre la crisi de la pesta porcina africana. 10 nous casos eleven a 26 els senglars infectats que s'han detectat al radi de 6 quilòmetres de la zona zero. Un augment que el govern considera normal i que no farà incrementar les restriccions actuals. En esports, el Barça s'ha classificat per als 8ens de final de la Copa amb una victòria per 0-2 a camp del Guadalajara. Els gols de Christensen i Rashford no van arribar fins al tram final. Finalment, Marc-André Ter Stegen va ser l'escollit per defensar la porteria blaugrana. I en cultura, la coproducció catalana Cirat, dirigida per Oliver Lasche, ha estat preseleccionada per l'Acadèmia de Hollywood en la cursa per aconseguir l'estatueta daurada en un total de 5 categories. És també una de les grans favorites en la pròxima edició dels Gaudí, on ha aconseguit 12 nominacions per part de l'Acadèmia del Cinema Català i només l'ha superat Romeria de Carla Simón amb 13.
Notícies en xarxa, edició matí.
És una notícia que ens ha sorprès a primera hora del matí i que us estem destacant en titulars. Ara mateix hi ha un dispositiu policial en marxa per desallotjar l'antic institut B9 al barri de Sant Roc de Badalona, on hi malviuen unes 400 persones. Participen en l'operatiu agents de l'Arro i la Brimo dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional, que ja han accedit a l'edifici amb la primera llum del dia, com fixava l'ordre judicial, i després d'haver-lo mantingut blindat i encerclat des de les darreres dues hores. Alguns dels ocupants estan abandonant pel seu propi peu les instal·lacions i els serveis socials municipals s'han desplaçat ja fins a aquest punt. L'Ajuntament de Badalona, propietari dels terrenys, reclama poder recuperar l'immoble des de feia 2 anys, en els quals el B9 s'havia convertit en un focus de conflictivitat. Casos de baralles, robatoris o drogues, un brot de tuberculosi i fins i tot un assassinat han estat protagonistes al B9 els darrers mesos. L'objectiu del consistori és edificar una nova comissaria en aquest espai. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha explicat fa uns minuts aquí al Notícies en xarxa que l'Ajuntament de Xavier García Albiol està obligat a donar una alternativa d'allotjament als afectats, malgrat que hagi deixat clar ja en diverses ocasions que no ho farà.
L'Ajuntament tindria l'obligació de donar-los una alternativa, és a dir, al final, més enllà que l'Ajuntament sigui el propietari d'aquests terrenys, és evident que allà hi ha físicament 400 persones vivint-hi i que no se les pot fer fora al carrer sense trobar una alternativa, perquè si ara li suposava un problema a l'Ajuntament que haguessin utilitzat aquest espai per viure-hi, aquestes persones no desapareixeran i en necessitaran una altra. Per tant, això és el que hauria de passar, que se'ls trobés una alternativa.
Busquem el context i la darrera hora sobre aquest desallotjament en conversa amb la periodista de Televisió de Badalona, Raquel Moreno, que és ara mateix davant de l'Institut B9, on s'està duent a terme aquest operatiu policial. Raquel, molt bon dia. Què és el que està passant? Què és el que esteu veient a aquesta hora?
Bon dia, doncs abans de les 7 del matí ja érem aquí per seguir aquest macro desallotjament. De fet, hores d'ara, fa pocs minuts passades les 8 del matí, entrava tota aquesta comitiva, la comitiva judicial també, Mossos d'Esquadra, aquests agents amb més d'una vintena de furgona, i hores d'ara ja ho veieu, no sé si podeu intuir a les imatges, però han començat a sortir en aquest cas alguns dels ocupants. Hem estat explicant que durant el cap de setmana ja havien marxat alguns d'aquests 400-500 ocupants que des de fa 2 anys i mig resideixen aquí a l'antic B9, al barri que va allà entre el barri de Sant Roc del Remei, tocant també el Gorga a Badalona. I ara, com us deia, començaven a sortir un cop just s'ha iniciat aquest desallotjament, doncs prop d'una vintena d'aquests ocupants sortien amb els seus carros. Nosaltres hem pogut accedir en setmanes anteriors a l'interior del B9. Ells doncs es busquen la vida com poden, recullen ferralla, i en aquest cas doncs han estat sortint amb les seves pertinences, les poques que hagin pogut recollir, tot i que estaven doncs alertats que en algun moment, en aquests 15 dies des de que es va donar aquesta autorització judicial per fer doncs per donar llum verda a aquest desallotjament, doncs han pogut sortir amb els seus carretons plens de ferralla i amb les seves pertinences. Hem pogut veure algunes maletes. I com dèiem, en aquests moments segueix doncs aquest desallotjament en marxa. Des de primera hora del matí hem pogut veure més d'una vintena de furgones de Mossos d'Esquadra i també més d'una desena de vehicles de la Policia Nacional.
El personal de serveis socials de l'Ajuntament de Badalona, ara mateix allà, sabeu quina serà l'actuació o el protocol que activaran de cara a aquestes persones que fins ara vivien o malvivien allà, unes 400?
De moment, fonts municipals no ens han confirmat quin serà aquest protocol. en anteriors entrevistes als mitjans públics de Badalona sí que ens havien confirmat que d'uns centenar de persones que estaven en seguiment de serveis socials, però només una cinquantena tenien aquests informes de vulnerabilitat que donarien pas doncs, a tenir alguna mena d'alternativa habitacional, però de fet no tenim res confirmat. Sí que sabem que hi ha personal de serveis socials, però de moment a la premsa no els han informat de quin serà aquest protocol.
Doncs estarem molt pendents del que passi aquí a l'edifici B9 a Badalona, com deies tu, a cavall entre els barris de Sant Roc i Gorg. Raquel Moreno, periodista de la Televisió de Badalona, moltíssimes gràcies per aquesta última hora. Molt bon dia.
Bon dia a vosaltres.
Adéu. Una ciutat de Badalona, sens dubte, molt protagonista, també en les darreres hores, pels forts aiguats que hi han caigut. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'alerta i demana extremar la prudència per unes pluges que encara podran descarregar amb força aquest dimecres per la zona del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. I tot plegat, mentre els aiguats sobtats de les darreres hores han deixat registres superiors als 120 litres per metre quadrat a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els bombers han rebut més de 300 avisos per incidències com inundacions, filtracions i clavegarams desbocats. També ha quedat afectat durant una estona el metro i trams de les rondes. En ciutats com Badalona, els xàfecs han obligat també a reallotjar algunes persones per la caiguda d'una teulada d'un immoble al barri de la Salut sense que s'hagin hagut de lamentar ferits. Pel que fa als avisos a la població, en aquest cas Protecció Civil no ha enviat cap missatge als mòbils mitjançant el sistema Esalert. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, explicava així al seu compte d'Instagram com ha gestionat l'episodi.
L'alerta la manda la Generalitat de Catalunya. ¿Vale? Yo sí que la he recibido, supongo que la he recibido como alcalde y automáticamente que he recibido la alerta lo he comunicado al Departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Badalona y hemos hecho un tuit, que yo creo que el tuit ha sido a las 4 de la tarde aproximadamente. Por tanto, nosotros enseguida que hemos tenido constancia, en mi caso como alcalde, que había una posible situación de emergencia, lo hemos comunicado a través del tuit de l'Ajuntament de Badalona.
I fa pocs minuts, en declaracions aquí al Notícies en Xarxa, el sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha justificat per què no es van enviar missatges d'alerta als mòbils de la població.
Vam estar en contacte amb els municipis diferents, especialment el cas de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs, perquè és per on entrava el front de tempestes. Vam fer seguiment i finalment doncs aquestes tempestes van ser molt superiors a el que estava previst i van donar aquestes problemàtiques. Per tant, d'una banda, no hi havia un coneixement de que es podien produir aquestes incidències i per tant per això no es va donar una indicació a la ciutadania de no mobilitat i en tot cas vam estar en coordinació amb els municipis, amb el Servei Meteorològic de Catalunya, amb l'Agència Catalana de l'Aigua per rius, que en tot moment he de dir que van estar en situació de normalitat.
La Comissió Europea torna a reduir les seves ambicions climàtiques i proposa permetre la venda de vehicles de combustió més enllà del 2035. La nova proposta, presentada aquest dimarts a Estrasburg, corregeix la que Brussel·les mateix va posar sobre la taula ara fa 4 anys, però en sentit contrari. A partir d'aquest canvi de rumb, els fabricants d'automòbil hauran de reduir ara les emissions en almenys un 90% fins al 2035 i no un 100% com s'havia plantejat. Pel que fa al 10% restant, les emissions s'hauran de compensar a través de l'ús de biocombustibles i fuels i l'ús de serra de baixes emissions fabricat a la Unió Europea. La decisió acontenta països com Alemanya o Itàlia, que han pressionat per instigar el canvi, mentre que altres estats com Espanya i França s'hi han posicionat en contra. La Unió Europea dona via lliure als estats per injectar fons públics a l'habitatge assequible sense que aquests hagin de demanar autorització a Brussel·les. En les darreres hores s'ha presentat a Estrasburg el Pla Europeu d'Habitatge Assequible, en què també es recomana als estats membres que prenguin mesures fiscals efectives per limitar l'especulació immobiliària. I és que al conjunt de la Unió Europea el preu de l'habitatge s'ha encarit gairebé un 60% en 10 anys. I seguim parlant d'habitatge, perquè un grup de veïns de Barcelona s'estan mobilitzant contra el fons d'inversió Vandor, que ha comprat 200 pisos a la ciutat per dedicar-los al lloguer d'habitacions. El fons d'inversió està comunicant a les famílies afectades que no els renovarà el lloguer. És la denúncia que ha fet el sindicat de llogateres i un equip de la xarxa és ara mateix a un dels pisos afectats amb la seva actual llogatera, la Rosario Castelló. Lluís Sánchez i Anna Ruiz, bon dia.
Bon dia, Taisi. La Rosario és la resistent. L'única resistent en aquest bloc és el número 69 del carrer Entença de la ciutat de Barcelona, que continua, paga religiosament el seu lloguer de llarga durada i es resisteix a marxar. Això després que un fons, el fons Vandor, s'hagi dedicat a comprar els 11 pisos que conformen aquest bloc i transformar els lloguers de llarga durada en co-living, o el que és el mateix, llogar cadascuna de les habitacions que conformen cadascun dels 11 pisos d'aquest bloc, Rosario. I què pots fer? Quina és la teva situació actual en aquests moments?
Bueno, albergo la esperanza de que como mañana se va a, sale en el Parlament la ley de habitacional de... Perdón, es que estoy súper nerviosa.
Et referies al situar al topall tant els lloguers de llarga durada com els lloguers de temporada.
Efectivamente, o sea, es una ley que llega tarde porque se tenía que haber cumplido antes, pero bueno, yo creo que ya afortunadamente mañana ya va a salir y entonces todo lo que es co-living y alquiler de temporada se va a regular y con lo cual no pueden pasarse del precio que está topado, o sea, que hay un límite. Entonces, esperemos que esto haga que tanto lo que es el tema co-living, fondos de inversión y todo esto desaparezca ya de una vez, porque somos, tanto en el tema Vandor como otros fondos de inversión, son muchos, muchos edificios que están implicados y han echado a muchísima gente, hay gente demandada, hay pendientes desahucios y entonces esto se tiene que parar.
Rosario, ¿y cómo actúa el fondo Vandor?
Bueno, este fondo, como otros, lo que hacen es comprar edificios verticales, no renuevan contratos y los echan. El que resiste se queda y el que no se va fuera. Y entonces lo que hacen es cada vivienda hacen habitaciones y cobran por cada habitación. Digamos que el precio de uno de lo que vale la vivienda se lo cobran a una habitación.
Doncs Rosario és una de les resistents, de Barcelona, que estan fent front juntament altres afectats a aquest fons. Per cert, que la majoria dels actuals llogaters en aquest bloc són estudiants nord-americans, i diferents, un grup nombrós d'estudiants nord-americans que ocupen cadascuna de les habitacions, insistim, dels 11 pisos que conformen aquest bloc situat al número 69 del carrer Entença.
Anna Ruiz, companys de la xarxa, gràcies per aquesta connexió i per aquest testimoni en directe. Bon dia. I ara us expliquem que la carretera T314 de Cambrils a Reus és la més perillosa de Catalunya, segons un estudi del RAC que analitza l'índex d'accidents greus i mortals a la xarxa viària catalana. L'informe del Club Automobilístic determina que un 26% de les carreteres tenen un índex d'accidentalitat alt, 2 punts més que l'any passat, i que les vies convencionals de calçada única són 3 vegades més perilloses que les desdoblades. Ens ho explica l'Esther Minguer.
Els 10 trams amb més risc d'accident greu o mortal són vies convencionals de calçada única. La meitat són de la demarcació de Barcelona, 2 de Girona, 2 de Tarragona i 1 de Lleida. La T314 de Cambrils a Reus és la més perillosa i pren el relleu de la Rabassada, que ho ha estat els darrers 5 anys. La Nacional 340 a Torredembarra concentra els accidents de vehicles pesants i la de Martorelles a Vilanova del Vallès té l'accidentalitat més alta de bicicletes. El president del RAC, Josep Mateu, reclama més consciència als conductors i una millora de les infraestructures.
Hem d'incidir molt en el comportament dels conductors, això és una peça fonamental, diguem, de lo que és la seguretat viària, que s'ha de fomentar, i això els mitjans de comunicació, jo crec que tenim un gran paper, la renovació del parc automobilístic, sí que és un dels grans problemes tant en turismes com en camions que tenim en les nostres carreteres, que el parc automobilístic és molt vell i que la gent no es canvia de cotxe o de vehicle, que hem d'actuar sobre les infraestructures i que s'han de posar els recursos necessaris per poder-ho fer.
L'informe analitza l'accidentalitat del 2022 al 2024 i alerta que en la meitat dels sinistres amb morts i ferits greus hi ha involucrada una moto o un ciclomotor.
Anem ara en directe cap a la carretera més perillosa de Catalunya, que, com comentàvem, és la T314 entre Cambrils i Reus, al Baix Camp, en aquesta via, el seu pas per Riudoms. I tenim els companys de Canal Reus, la Paula Jansà i la Clara Marquiegui. Clara, bon dia. Com viuen els veïns aquesta situació i qualificació de perillositat?
Molt bon dia, doncs no deixa de ser preocupant, no?, que una via que toca amb el teu negoci sigui una de les més perilloses de Catalunya. Comencem parlant, de fet, amb el propietari del Club Hípica Julivert, el Santi Porres, que té doncs aquesta hípica tocant a la carretera. Amb quines situacions de perillositat us trobeu aquí habitualment?
Bon dia. Bueno, doncs per desgràcia cada vegada tenim més cotxes a la societat, tenim més pressa i ja veus com van, corrent a tota pastilla. I clar, hi ha molt de perill, molt de risc.
Suposo que hi ha aquests avançaments que de fet hem pogut veure en aquest temps, aquesta velocitat que s'incrementa. No sé si vosaltres teniu al cap algunes millores o heu alçat la veu ja per demanar-les.
Sí, millores se'n poden fer diverses. Segurament la més cara seria fer moltes rotondes i ampliar la via. El que passa que crec que en pot haver una molt més econòmica, que és limitar la velocitat a 70 per hora i ratlla contínua, només discontínua on hi hagi els creuaments de camins veïnals. Crec que això seria una bona solució.
Són solucions aplicables a la via. També ens acompanya la Montse Esparza, que és voluntària a l'Associació de Prevenció d'Accidents de Trànsit. Vosaltres suposo que també treballeu en la sensibilització dels conductors, perquè també tenen bastanta culpa en tot plegat, oi?
Pues sí, trabajamos en esto y de todas maneras en lo que más se trabaja es en reducir la velocidad. Por ejemplo, reducir sobre todo, las carreteras son muy estrechas, lo que ha dicho él es verdad, porque aquí en esta carretera estoy viendo que puede adelantar cualquiera en cualquier momento, entonces eso no es conveniente, ¿no? Entonces, entre la velocidad, respetar también las normas de circulación en general, los móviles son muy traicioneros, la distancia de vehículo a vehículo. ¿Y qué quieres que te diga más? Yo mucho más no sé, pero te digo lo que yo he vivido, que por desgracia he perdido a 3 personas de mi familia en accidentes de tráfico, y es lo que te puedo decir, que la velocidad es un arma de doble filo.
Doncs Montse Esparza, moltíssimes gràcies també per a aquestes qüestions que ells treballen també en el dia a dia. Ja ho han sentit, ho deia també el president del RAC, parlava d'aquesta conscienciació dels conductors que ha de ser molt important en una via com aquesta en la que estem avui, aquesta T314, on també hi ha moltes mesures a implementar, com ens comentaven des d'un negoci de la vora.
Falten ara 9 minuts perquè siguin les 9 en punt del matí. Repassem tota l'actualitat esportiva. Cristina Álvarez, bon dia. El Barça ja ha superat el tràmit de la Copa i ja té el bitllet per als vuitens de final.
Sí, va guanyar per 0-2 al camp del Guadalajara en partit de setzens. 2 gols que van marcar Christensen i Rashford ja al tram final del partit. Per cert, que Marc-André Ter Stegen va ser l'escollit per defensar la porteria blaugrana. Un dels golejadors, Andreas Christensen, destacava les dificultats que havien tingut per tirar endavant la victòria.
Sometimes it's difficult to keep the quality up.
A vegades costa tenir la qualitat, però s'ha de mantenir la paciència, la motivació i prendre seriosament cada situació. Això era el més important i crec que ho hem fet bé. Calia intentar controlar el partit, però a vegades és difícil. Ha estat una nit freda. El camp no estava gaire bé, però estem feliços amb la victòria i la mentalitat.
Yeah, we're happy with the win and with the mentality.
I el Barça buscarà avui segellar el bitllet directe per als quarts de final de la Champions femenina com a primer classificat. Visita el París en l'última jornada de la fase Lliga. Les de Pere Romeu arriben en un bon moment, líders de la classificació, amb 4 victòries i un empat, mentre que les franceses acumulen una trajectòria més irregular, que les ha situat en desena posició de la taula. El partit començarà a les 9 de la nit. No hi serà Aitana Bonmatí, que continua recuperant-se de la greu lesió al peroné. La de Sant Pere de Ribes continua engrandint el seu palmarès amb un nou guardó individual, el The Best. És el tercer any consecutiu que la FIFA li atorga el premi a la migcampista, que també està en el millor 11 de l'any, juntament amb les blaugranes Alexia Pina, Patri Guijarro, Paredes i Ona Batlle.
Les, molt contenta per rebre aquest premi de nou. Res, us el dedico a tots vosaltres, a tot el barcelonisme. I res, espero poder tornar quan abans i estic centrada 100% en la meva recuperació i moltes ganes de tornar al camp.
En bàsquet, còmoda victòria del Barça a l'Eurolliga davant el París per 69-85. Els de Xavi Pascual van trencar el duel en la primera meitat amb un parcial de 29-52 i van acabar sumant l'onzena victòria a la competició. D'altra banda, l'Eurolliga femenina, l'Espar Girona buscarà avui un triomf contra el Flams Carolo per mantenir-se líder del grup E. Ens apropa la prèvia el Jordi Padilla des de Televisió de Girona.
Les de Roberto Íñiguez arriben a aquesta segona jornada líders a la taula després de superar la darrera setmana a Fontejau a l'Esquio, mentre que el conjunt francès és cué, amb tan sols dues victòries en 7 partits. L'entrenador vitorià de l'Espar no vol saber-ne res d'altres resultats i reconeix que el millor és sempre mirar per un mateix.
Yo lo que prefiero es ganar, ¿no? Si nosotros ganamos y seguimos compitiendo, todos los, creo que el resto de los resultados de una manera u otra nos parecerán bien. El problema es cuando tú no sumas y ya estás pendiente de los demás, ¿no? Nosotros tenemos que ir a, con la ambición de ir a Francia a ganar el partido.
Tot i ser només la segona jornada, amb una victòria, les de la capital gironina ho tindrien molt de cara per seguir a dalt a la taula i podré somiar en arribar a la final a 6. Encara que no serà fàcil guanyar en una pista on tots els equips que ja han sumat la victòria han patit de valent.
La seleccionadora espanyola de natació artística Andrea Fuentes ha estat l'encarregada d'inaugurar la jornada de comunicació Dona i Esport celebrada a Lleida. Fuentes ha explicat el seu sistema d'entrenament que compagina el rendiment esportiu amb la cura de la salut mental. És una crònica d'Eva Cortijo de Lleida Televisió.
Prioritzar l'atleta per damunt de tot vol dir gaudir del procés d'entrenament que t'ha de portar a aconseguir medalles o no. Andrea Fuentes és clara, no vol una medalla si això li ha de suposar tenir problemes mentals. També fa referència al canvi generacional i als canvis d'expectatives de la gent jove.
Una de les meves missions com a entrenadora és influir el màxim que pugui en el sistema que m'he muntat jo, en que l'esportista sigui el centre, no? No els resultats i una federació, sinó que tot sigui pel creixement de l'esportista i basat en el respecte i la salut mental, no? O sigui, màxim rendiment no té que anar en compte contra la salut mental i llavors com més sortir fora millor, no? I com més futurs entrenadors ho puguin conèixer, no? Perquè jo m'ho vaig haver d'inventar perquè no ho havia vist mai, no?
La seleccionadora espanyola de natació artística ha estat l'encarregada d'inaugurar la jornada de comunicació Dona i Esport amb una conversa amb Olga Biza, tota una referent pel periodisme esportiu.
Andrea Fuentes és tot un exemple de rendiment esportiu, però també de cura de la salut mental.
I tant que sí. Gràcies, Cristina, que vagi bé. Fins demà.
Fins demà.
Nosaltres ens acomiadem, posem així el punt final al Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 17 de desembre. Tornem demà amb més informació. Que passin una bona jornada. Adéu.
La xarxa de comunicació local.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari,
és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Ràdio Sant